Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. Cada dia es denuncien dos delictes d'odi a Catalunya. En el cas de l'odi contra persones sense llar, 8 de cada 10 autors són menors. Les dades són del 2024, avançades a Catalunya Informació pel cos dels Mossos d'Esquadra, que admeten que les dades amaguen una xifra oculta. Només es denuncia un de cada 10 casos. El Departament d'Educació ja ha registrat en el que portem de curs 1.333 casos de bullying. Són dades a les quals ha tingut accés Catalunya Informació, ara que, des del setembre, les escoles i els instituts estan obligats a notificar les situacions de violència que detecten. Avui és el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar. L'Agència d'Intel·ligència Alemanya classifica el Partit Alternativa per Alemanya com a entitat extremista que posa en perill la democràcia. Considera que ataca els immigrants, els musulmans i la dignitat humana. La decisió permet sotmetre a un control policial estricte la formació d'extrema dreta, que va quedar segona a les eleccions del febrer. Victòria ajustada de l'extrema dreta britànica en la disputa d'un escó al Parlament de Westminster per només 6 vots. El partit de Nigel Farage pren el diputat als laboristes del primer ministre. Tal com pronosticaven les enquestes, la formació anti-immigració també encapçala el recompte de les eleccions locals que s'han fet en parts d'Anglaterra. Alerta de la Creu Roja per la situació humanitària que es viu a Gaza. L'entitat parla de col·lapse absolut a la franja, avui que fa 2 mesos que Israel bombardeja l'entrada de recursos essencials. Aquesta matinada, un vaixell de la Flotilla per la Llibertat, amb ajuda humanitària, ha rebut l'impacte d'un dron. No hi ha ferits, però l'embarcació ha resultat malmesa. Detenen 3 persones a Montcada i Reixac i Castelldefels acusades d'enaltiment del terrorisme i amenaces vinculades amb el jihadisme en una operació conjunta dels Mossos i la policia espanyola. El jutge ha decretat que ingressin en presó provisional. Problemes per als usuaris de Renfe de la R2 Nord i R2 Sud, malgrat que és un tall programat entre el Prat i Vilanova i la Geltrú, els passatgers lamenten el periple que han de fer per arribar a la seva destinació. Les obres d'accés ferroviari a l'aeroport està previst que s'allarguin fins diumenge. El govern espanyol prioritza la rigorositat en la celeritat a l'hora de determinar quines van ser les causes de la gran apagada de dilluns passat. Segons el ministre de la Presidència, només així es podrà evitar que es pugui tornar a repetir. Els esports.
Cita vital per al Barça de bàsquet avui a l'Eurolliga de guanyar el Mònaco al Palau per forçar el 5è partit que li doni accés a la Final Four. A partir de 8:45 amb transmissió del Tot Gira a l'antena digital de Catalunya Ràdio. El Barça d'handbol sabrà avui el rival a la final a 4 de la Champions, que se sorteja a les 2. En futbol, Casa 2 s'entrena amb el Barça per jugar demà a Valladolid a la Lliga. Valdi i Lewandowski encara no s'han entrenat amb el grup. El logotip de Travis Scott serà la samarreta per al Barça-Madrid de l'11 de maig a la Lliga masculina i el Barça-Atlètic Club del 18 de maig a la Lliga femenina.
I el temps, aquesta tarda les clarianes continuaran guanyant terreny cap al centre del país, però sempre amb cel enterbolit i amb mala visibilitat. El risc de ruixats acompanyats de fang es concentrarà a la meitat nord fins al vespre. Ambient molt suau. I el cap de setmana es mantindrà el temps insegur. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Doncs avui començarem el Catalunya al dia amb unes dades que acabem de conèixer, que cada dia es denuncien 2 delictes d'odi a Catalunya Informació. Són dades que han avançat fa una estona al cos dels Mossos d'Esquadra Catalunya Informació i que constaten que en el cas de l'odi contra persones sense llar que viuen al carrer, 8 de cada 10 autors, expliquen els Mossos, són menors d'edat. També us explicarem que per primera vegada s'han comptabilitzat els casos d'assetjament escolar als centres educatius de Catalunya des que va començar el curs al setembre. setembre, quan va entrar en vigor l'obligatorietat de notificar-los, s'han registrat més de 1.300 casos de bullying, 5 casos cada dia, segons dades del Departament d'Educació, les quals ha tingut accés Catalunya Informació. Abans només es tenia constància dels casos que es comunicaven de manera voluntària i ara, com deia, els centres tenen l'obligació de fer-ho públic. Aquest és un divendres de pont en què no han faltat les queixes dels usuaris de Renfe pel tall ara de rodalies de l'R2 Sud i Nord per les obres de l'accés ferroviari a l'aeroport. Fins diumenge està tallada la circulació entre el Prat de Llobregat i Vilanova i la Geltrú, i la companyia hi ha posat autobusos, però malgrat que el tall estava avisat i advertit i informat, encara ens hem trobat gent que no en sabia absolutament res. Un dia de pluja que està escombrant el país de sud a nord, sense causar problemes, però sí fent créixer encara més el nivell dels embassaments. Sau ja està gairebé el 75%. Doncs just en aquest context ens hem fixat en les feines que fan alguns dels ajuntaments del país que, quan estaven en plena sequera, tenien constància de grans pèrdues d'aigua per culpa de les fuites que hi havia a les xarxes municipals. Alguns consistoris s'han de fer càrrec d'inversions milionàries. I també us explicarem la contradicció que suposa que els sectors del vi i de l'oli necessitin treballadors perquè hi ha molta feina per fer i poca gent preparada per poder-la fer, ja que els més grans es jubilen i tampoc hi ha relleu generacional. I a l'altre extrem de la corda ens trobem que l'Escola Agrària de Gandesa, on es fa formació específica per aquests dos sectors que deia, vi i oli, queden places lliures perquè no hi ha prou alumnes interessats. Al Catalunya el dia el fem en Quim Balaguer, l'Aurora Guindon, Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Doncs comencem, com dèiem, aquestes dades que acabem de conèixer. Cada dia es denuncien dos delictes d'odi a Catalunya. El cos policial, els Mossos, adverteixen que la xifra oculta és enorme i que 9 de cada 10 fets no els arriben. En l'odi contra persones sense llar, 8 de cada 10 autors són menors d'edat. Aquestes són dades tancades de l'any passat, del 2024, que el cos dels Mossos d'Esquadra acaba d'avançar a Catalunya Informació. Vaja, li acaba d'avançar al complex central dels Mossos d'Esquadra Sabadell, el Miquel Jarque. Miquel, bon dia.
Hola, molt bon dia, Marta.
Explica'ns doncs aquestes xifres.
En total s'han denunciat 813 fets. Això representa un 7% més que el 2023. El caporal Joan Miquel Martínez és el cap de l'Oficina d'Odi i Discriminació dels Mossos i alerta sobre els perfils que són d'agressors menors. No baixen i actuen principalment contra persones sense llar.
Ens ha sobtat el manteniment de la tendència del 2023, que un 20% siguin menors d'edat, doncs és preocupant. La xifra es manté i, a més, amb casos molt específics, com és el tema de la porofòbia, que grup d'autors representa gairebé el 80% del total d'autors identificats o detinguts.
Les denúncies que més han crescut són les contra el col·lectiu LGTBI. En total és un 7% més, com dèiem, però no és suficient perquè el cos calcula que només es denuncia un 10% dels fets d'odi i discriminació. En segona posició, respecte als fets que més es denuncia, hi ha els racistes, que amb 264 denúncies pugen un 2%. A més, s'ha doblat respecte al 2023 aquesta xifra d'islamofòbia, amb 72 casos, Marta.
I quins són els tipus d'agressions més habituals que t'han explicat?
Doncs mira, els insults ho detalla el cap de l'Oficina d'Odi.
El tipus de violència principal en l'àmbit de la discriminació no és física, sinó que és verbal, amb un 31,37% dels fets. Són insults per delictes contra drets fonamentals i llibertats públiques, seguit d'un delicte lleu d'amenaces, amb un 20%.
Pel que fa als delictes per discriminació política, un cop superat el procés, cauen un 30% respecte al 2023 i registra la xifra més baixa dels últims 5 anys. Hi ha més casos, 23 de sexisme, 18 d'antisemitisme, 16 de porofòbia, són aquests que principalment efectuen menors d'edat, 12 contra religió i 12 contra discapacitat intel·lectual. Després ja trobaríem 7 casos de gitanisme i un cas d'edatisme, és a dir, contra persones discriminades per la seva edat, perquè són grans.
Déu-n'hi-do, gràcies, Miquel Jarque. Bon dia.
Molt bon dia.
Doncs ara les pròximes xifres tampoc, en fi, ho escoltareu. Escoles i instituts de Catalunya han registrat en el que portem de curs 1.333 casos de bullying. Són xifres del Departament d'Educació que us podem avançar avui, que es commemora el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar. Dades rellevants perquè permeten per primera vegada tenir un retrat prou realista de l'impacte que té el bullying als nostres centres educatius. Estel Batet Carles, bon dia.
Hola, bon dia. Fins ara només es comptabilitzaven els casos que voluntàriament professors, alumnes o famílies comunicaven a la unitat de suport a l'alumnat en situació de violència que depèn del Departament d'Educació. El curs passat se'n van notificar 946. Des del setembre, però, les escoles estan obligades a registrar a través d'una aplicació qualsevol situació de violència. A partir d'aquí, s'activa el procés que detalla Roser Cervera, subdirectora general d'Orientació, Participació i Benestar de l'Alumnat.
En primer lloc, assegurar-te de que l'alumne que està patint una situació de violència està protegit. A partir d'aquí es crea un equip de valoració format doncs, per qui consideri la direcció del centre, 2, 3, 4 docents. Aquesta activació del protocol doncs, varia molt en el temps, depèn de la situació, doncs, poden ser protocols que resolguin d'una forma més o menys imminent, 1, 2, 3, 4 dies, una setmana, però a vegades hi ha situacions que s'allarguen el temps per la complexitat.
I hem parlat també amb l'Associació Catalana per la Prevenció de l'Assetjament Escolar. La seva presidenta, Meritxell Plana, fa aquesta petició.
Hi hauria d'haver-hi una obligatorietat. En el cas de que hi hagi un assetjament escolar, aquest nen que ha patit, des del punt de vista d'agressor, haurien de tractar-se terapèuticament, perquè la majoria té algun trastorn social.
En aquest sentit, la Thaís, mare d'una víctima d'assetjament que fins i tot es va intentar suïcidar, denunciava al Matí de Catalunya Ràdio l'actitud que va tenir el centre on estudiava la seva filla.
No havien comunicat res a ensenyament. De sobte, quan hi ha l'intent de suïcidi, es posen a l'hospital i si obri un protocol. Ara obri protocol? Al cap de 3 setmanes que veig que no hi ha mesura, truco a l'escola i em diuen que no hem pogut comunicar res a l'altra família perquè ara tenien examen i no podem perjudicar l'altre alumne.
La filla de la Thaís, com passa en molts casos de bullying, es va acabar canviant de centre. La seva agressora, no, s'hi va quedar.
Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han detingut 3 persones presumptament relacionades amb el terrorisme jihadista. 2 de les detencions s'han fet a Montcada i Reixac. La tercera ha estat detinguda a Castelldefels. Després de passar a disposició judicial, totes 3 es troben en presó provisional, Sara Canyeté.
Les detencions es van fer dilluns i les 3 persones estan acusades d'un possible delicte d'enaltiment del terrorisme i amenaces. Segons la investigació, els detinguts seguien els postulats jihadistes defensats per diverses organitzacions terroristes i utilitzaven diversos perfils a les xarxes socials per difondre continguts propagandístics. Un dels detinguts també hauria amenaçat diversos usuaris i en un dels escorcolls s'han trobat materials amb referències al martiri i atacs del tipus llop solitari.
Avui és l'únic dia feiner del tall ferroviari per obres de la línia del Garraf. El tram entre el Prat de Llobregat i Vilanova i la Geltrú de l'R2 s'ha de fer amb autobusos. I per als regionals, el servei per carretera és entre la zona universitària de Barcelona i Cunit. Ahir va haver crítiques pel tall. Com van les coses avui? Joan García, al Prat de Llobregat, bon dia.
Hola, bon dia, Marta. Doncs els usuaris que arriben aquí al Prat des de Vilanova, Sitges, Castelldefels o Gavà ens expliquen que el servei amb autobusos funciona bé i ràpid, però sobretot els que venen de més enllà de la capital del Garraf i que han de combinar tren, autobús i altre cop tren o metro per connectar amb Barcelona, se'ls fa tot plegat molt pesat.
Vinc des de Calafell fins Vilanova i després Vilanova bus fins aquí, fins al Prat. I ara em queda un metro fins a una universitària.
I què tal?
Bueno, pesat, com sempre.
Força bé, però de totes maneres jo, si arribo a saber això, no surto de casa. De Calafell fins a Vilanova i de Vilanova aquí amb autobús. I ara continuo fins a Sants.
També hem passat per Sants. Allà molta gent que no sabia res del tall, per bé que estava anunciat des de fa 15 dies, se'ls ha complicat molt el dia saber que haurien d'agafar un autocar al Prat o bé anar-lo a buscar a zona universitària.
Jo vaig a Castelldefels i clar, ara tinc que parar al Prat, agafar un autobús i com això tardarà segurament més que anar en tren. Ja vaig estressat. A mi m'agrada arribar i prendre un cafè a Castelldefels. Ara no me'n prendré.
Anem a Londres i hem vingut aquí a agafar el metro al tren de l'aeroport i ens acabem de trobar amb que està tallat fins al Prat. Llavors entenc que allà haurem de fer transbord al metro o haurem d'agafar un taxi o haurem de fer alguna cosa així, que no hi comptàvem pas. Si ens hagués de portar la Renfe no arribaríem a Londres.
Entre les coses a millorar, falten informadors a l'estació del Prat de Llobregat. Hem vist molts usuaris que no sabien cap on tirar quan arribaven. Que les escales mecàniques funcionin, que unes no funcionen i les altres estan en obres. I també hem vist dificultats per carregar maletes que pesen. I que alguns maquinistes concretin millor l'avís als passatgers quan el tren arriba al Prat.
Este tren finaliza aquí su recorrido. Para el resto de estaciones hacia Vilanova y San Vicente de Calders tendrán que continuar por transporte por vía terrestre.
En fi, un avís una mica ambigu.
Totalment, vaja.
Per anar a l'aeroport i al metro i dilluns ha de tornar a la normalitat.
Creurem els dits a veure dilluns què passa. Gràcies, Joan García, com sempre, bon dia.
Bon dia.
Hem arribat a 1:15. Doncs mirem a aquesta hora com tenim la situació carreteres i autopistes i també el transport públic al marge del que explicava ja el Joan. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia. Bé, doncs, pel que fa al trànsit rodat, a aquesta hora hi ha tallada una carretera local, la B224, a Vallbona d'Anoia, per una col·lisió que hi ha hagut d'un camió amb una moto. Ha fet un ferit greu, que l'han pogut traslladar ja amb helicòpter a l'hospital. En qualsevol cas, encara s'hi està treballant i, per tant, hi ha retenció en aquesta zona. I, d'altra banda, es manté un carrer tallat a l'eix transversal a Sant Julià de Vilatorta, sentit Girona. Fa molta estona hi ha hagut una col·lisió d'un camió amb un turisme en aquest punt. No hi ha, però, problemes per circular. I a la resta queden aturades, però ara hi ha molt localitzades, a la Pota Nora Santa Coloma de Gramenet cap al nus de la Trinitat, C60 Argentona, sentit cap a Mataró. També la C63, aquí hi ha una cua prou llarga, a Lloret de Mar, sentit sud, Nacional 2 a Mataró, per obres, i més endavant a Calella, sentit Pineda. I també presenta aturades la Nacional 340 al Vendrell i el tram que va de Creixell fins al semàfor de Torredembarra. Pel que fa a la resta, en general s'està circulant prou bé, però compte perquè ha plogut a diferents punts del país, per tant és important extremar la precaució.
Doncs d'això parlem ara, d'aquestes pluges i del temps que hem d'esperar per les pròximes hores. La previsió d'en Jofre Genué.
Les pluges més importants d'aquest matí han arribat a acumular prop d'aquests 11 litres per metre quadrat a Querol, a l'Alt Camp, també a les Garrigues o també al Baix Llobregat, registres de 10 a Cervià de les Garrigues o a Castelldefels, també a la Segarra, o al Montsià, registres de 9 litres per metre quadrat, a Massoteres o també a Mas de Barberans, per exemple. I Tarragona, amb aquests gairebé 8 litres per metre quadrat, o Lleida, gairebé 5, són els registres més importants d'una pluja acompanyada de fang, d'aquesta franja de pluges que ha anat creuant tot el territori i que al llarg d'aquesta tarda quedarà més ubicada al nord del país perdent força, que és on esperem que pugui ploure almenys fins al vespre. Insistim, precipitacions acompanyades de fang i que no passaran d'aquests 5-10 litres per metre quadrat com a molt. Clarianes a la resta, que poden guanyar una mica de terreny al llarg de la tarda, però sempre amb un ambient força enterbolit per la presència d'aquesta pols sahariana en suspensió i ambient molt suau. Les temperatures que han quedat frenades al sud pujaran, canvi al nord, les màximes doncs, seran més baixes que ahir i, de fet, doncs, amb valors poc per sobre dels 25 en general. Cap de setmana temps insegur, persisteix aquest embussament d'aire fred pròxim a l'oest de la península Ibèrica, que ens anirà enviant doncs, alguns fronts i també aquestes condicions perquè sorgeixin nuvolades i ruixats. Sempre més probables a l'interior, no es pot descartar la costa, però en principi demà a la tarda del peritoral cap a l'interior es poden repetir ruixats, localment amb alguna tempesta acompanyada de calamar-se, des de les Terres de l'Ebre, Pla de Lleida, fins al Prepirineu, i diumenge la mateixa situació, Terres de l'Ebre, potser més Pirineu Oriental, algunes tempestes acompanyades de calamar-se, diumenge amb un descens de les temperatures.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Fa un any enmig de les restriccions per la sequera, tot i que avui això ara mateix és història, perquè les pluges fan que els pantans continuïn augmentant la seva capacitat, doncs bé, deia que fa un any es denunciava que hi havia pobles que perdien més d'un 35% d'aigua en fuites a les xarxes municipals. Alguns fins i tot encara més. Doncs avui ens hem fixat al Catalunya al Dia en què estan fent per evitar-ho a diverses poblacions de les comarques gironines. Clara Jordan, hi ha ajuntaments que encaren inversions, en deies, milionàries.
I tant, Roses n'és un exemple, o la Bisbal d'Empordà. A Roses, amb fuites d'un 29%, hi ha un pressupost de 3 milions d'euros per substituir 3 quilòmetres de la canonada de la xarxa de sanejament de Santa Margarida i el Salatà. Els treballs han de començar a finals d'any. En aquest punt, encara hi ha pèrdues i amb l'afegit que l'aigua està més salinitzada. Concreta com es farà Lluís Espada, regidor de Medi Ambient.
Es fa mitjançant com si injectéssim una altra tuberia per dintre, com si fos un mitjó, per evitar les fugues i també la salinització de l'aigua de sanejament que va a la depuradora, el qual ens permetrà una molt millor regeneració.
A l'altra banda de la badia de Roses, a l'Escala, la pèrdua d'aigua s'ha reduït i ha passat d'un 42% a un 34%, sobretot amb el canvi de canonades que han fet al barri del Camp dels Pilans, segons l'alcalde Josep Bofill.
Ara estem al voltant del 66, més o menys, d'eficiència, per tant, el 34% de pèrdues, i això ha sigut, en gran part, l'actuació que hem fet en un barri que ja teníem identificat.
A Llançà també han posat fil a l'agulla per rebaixar les fuites, que s'enfilaven a gairebé el 34%. Obres pressupostades en 600.000 euros, que segons l'alcaldessa Núria Escarpenter, serien impossibles d'assumir sense les subvencions de l'ACA.
Doncs això és un esforç molt important a nivell pressupostari. Per tant, hem d'estar preparats per futures sequeres que puguin venir i hem d'evitar al màxim doncs, les fuites en el nostre municipi.
Clara, comentaves que a la Bisbal d'Empordà també hi ha una inversió milionària.
Sí, l'Ajuntament s'ha endeutat amb un crèdit d'un milió d'euros per pagar el 80% de la renovació de dues canonades, la que porta des de la captació de l'aqüífer fins al nou dipòsit d'aigua i la que porta del dipòsit a la xarxa municipal. Les obres d'1.300.000 euros han de començar a la tardor, com concretava l'alcalde Òscar Aparicio.
Permetrà que la ciutat no pateixi aquests episodis que han estat molt periòdics els últims anys, de cada 2-3 mesos, doncs està unes hores sense aigua.
Per reparar fuites i la digitalització de les xarxes, l'ACA va posar en marxa un programa de subvencions de 130 milions d'euros per fer millores en 700 municipis. I s'ha ampliat un any el termini per justificar la realització de les obres fins al novembre del 2026. Tres pobles on ja les han acabades, Espolla, a l'Alt Empordà, Argelaguer, a la Garrotxa i Capellades, a l'Anoia.
Doncs un cop acabada aquesta emergència per sequera, l'Ajuntament de Girona ha decidit obrir les fonts ornamentals de la ciutat. Ho farà de manera gradual a partir d'ara, aquest mes de maig, i només aquelles que tenen un sistema de reaprofitament de l'aigua. Núria Paraire, suposarà un canvi important en el paisatge urbà aquí a Girona, oi?
Hola, bon dia. Doncs sí, una de les imatges de la sequera a Girona ha estat la del llac artificial del Parc del Migdia, buit, sense aigua, amb el ciment a la vista. Ha estat sec uns 2 anys, però a partir de mitjans de maig tornarà a lluir. L'Ajuntament també ha decidit posar en marxa progressivament les principals fonts ornamentals, com la de Plaça Catalunya, la del Parc Central, la de la Plaça Marquès de Camps i la del Cementiri. Abans s'hi faran tasques de desinfecció per evitar la possible presència de legionel·la. Així ho ha aprovat el Comitè Municipal d'Emergència per aquestes fonts que tenen recirculació d'aigua. Les poques fonts ornamentals que no en tenen quedaran sense funcionar. El regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot, explica que s'adaptaran.
Són un parell de casos a Girona, o sigui, que no són fonts molt grans, que hem de valorar com ho fem i quan ho fem i qui ho fa, diguéssim, però per tornar-los a obrir i seguir els mateixos criteris, doncs hi hauria d'haver sistemes de recirculació. No?
L'Ajuntament també preveu modificar les poques que funcionen amb aigua de boca i no amb aigua regenerada. A més, durant el mandat, es vol avançar en la renaturalització de diferents fonts i zones, com precisament el llac artificial del Parc del Migdia. Ara té l'aspecte d'una bassa de ciment i l'objectiu seria convertir-lo en un espai amb plantes que ajuden a filtrar l'aigua, seguint el que ja s'ha fet en altres zones de la ciutat.
Seria el que es passa a la plaça Assumpció. Serà, doncs, es van plantar espècies autòctones, etcètera, no? Per exemple, la font aquesta ornamental de Sant Narcís, la plaça Assumpció, no s'ha hagut de tancar mai, tampoc fa mal olor, ni fa un mal aspecte, sí que evidentment és diferent, està renaturalitzada, però això ha servit per no haver-la de tancar, perquè aquella aigua, els processos propis de la renaturalització, s'hi ha pogut quedar.
L'objectiu és preparar les zones d'aigua per a futures sequeres.
Un quart i mig de dues al sector del vi i de l'oli, com a tants d'altres, no hi ha relleu generacional. Tot i que calen treballadors i que hi ha molta feina perquè l'ocupabilitat és molt alta, les places per formar-se a l'Escola Agrària de Gandesa doncs, de manera contradictòria, no s'omplen. Anem allà. Jordi Barranca, bon dia.
Hola, bon dia.
Això malgrat les bones dades d'ocupació que hi ha.
Absolutament. Ara mateix l'escola està rebent ofertes de feina de fora a les Terres de l'Ebre, però no els hi poden donar resposta. Núria Galéndez, la directora de l'escola agrària.
Tots els alumnes que tenim que acaben els cicles formatius i realment volen entrar directament al món laboral, tenen feina. Ara rebem ofertes de cooperatives de Lleida. Ens arriben ofertes del Pallars. Tenim alumnes de la Conca de Barberà. Cada vegada ve gent de més llocs de Catalunya, ens arriben ofertes i no les podem cobrir.
Aquí s'ofereix un cicle de grau mitjà i un de superior amb un mòdul específic d'elaboració d'olis de qualitat únic al país, a banda de formacions específiques. Les empreses estan molt satisfetes amb els estudiants que en surten formats, però no en tenen prou. Jaume Martí és el director general de l'Agrícola de Sant Josep de Bot.
No només hem tingut alumnes de l'escola en pràctiques, sinó que, a més, hem tingut la possibilitat de contractar i, al final, hem acabat contractant de manera indefinida alumnes de l'escola, que al mateix temps també són residents aquí a la comarca. Perquè un dels altres elements que són molt importants, a més de la qualificació, és que per a que un lloc de treball tingui una certa estabilitat, al final necessites que la gent visqui a prop.
I què en diuen els estudiants? Doncs tots venen de família pagesa, per tant, s'estimen la terra i això es nota en la seva vocació.
Podem aprendre molt, aprofitem molt que mos ensenyin molt particularment, sempre que tenim un dubte quasi que és que mos l'expliquen a altres sols.
Per tant, podríem dir que és l'alimentació del país, en aquest cas, i és un sector que està molt perjudicat actualment i el qual tindríem que apoyar molt.
És un sector dur, però s'hi posen ganes, s'hi pot viure bé, tranquil i és bonic.
Per fer-nos en una idea del problema, l'Escola Agrària de Gandesa ofereix entre 12 i 15 places per curs. Doncs bé, ara mateix, al global de l'escola tenen 20 alumnes. Un problema afegit a una zona on cada cop hi viu menys gent i més envellida.
El síndic de Greuges de Barcelona obre una actuació d'ofici sobre el funcionament dels 16 menjadors socials municipals de la capital catalana. L'objectiu és fer una radiografia de l'estat d'aquests equipaments, els protocols d'accés i el perfil de les persones usuàries, Marriera.
A partir de la setmana que ve, el síndic de Barcelona, David Bondia, té previst visitar un per un tots els menjadors socials municipals. Ho farà sempre acompanyat d'un usuari per veure com funcionen un dia normal i amb totes les dades que recollin ja faran un informe sobre l'estat d'aquest servei. Ho ha explicat a Catalunya Informació el mateix síndic.
I amb això farem un estudi que el que pretendrà és millorar, si es pot millorar, veure quines són les mancances i quines són les fortaleses d'aquests menjadors. Les nostres actuacions d'ofici sempre tenen una part de mapeig i una part de crítica constructiva. La crítica constructiva el que pretén és la millora d'aquests serveis.
Segons el síndic, amb aquesta radiografia també es vol debatre quina funció han de tenir aquests equipaments.
Estem parlant només de facilitar alimentació o també estem parlant de facilitar un espai on la gent pugui socialitzar. I això és important per nosaltres, és que no és només siguin espais on la gent pugui anar a menjar, sinó que pugui menjar en companyia i que ja hi hagi espais per més enllà del servei d'àpat puguin socialitzar i puguin aprofitar aquests espais que moltes vegades creiem que estan infrautilitzats.
L'estudi, que podria estar enllestit al setembre, també analitzarà el perfil dels usuaris que utilitzen aquest servei, si arriben derivats de serveis socials i quin tipus d'acompanyament se'ls acaba donant.
Malestar entre els veïns de Sant Sadurní d'Anoia per la possible obertura d'una sala de jocs recreatius i apostes al municipi. Estan recollint signatures per impedir-ho. Una empresa del grup Peralada ha demanat una llicència a l'Ajuntament per obrir aquest negoci. Montse Gener Riba, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
I quina és la posició de l'Ajuntament?
Mira, l'Ajuntament ha fet un comunicat manifestant la seva posició rotundament contrària a la instal·lació d'aquest tipus d'activitats al municipi i es posa al costat dels veïns i veïnes. L'alcalde, Pere Bernet, ha assegurat que treballarà amb totes les eines legals possibles. Creu que és un risc per la salut pública i el benestar social i educatiu, a més de la mala imatge que pot portar al poble.
No creiem que la presència d'un local de joc i apostes sigui positiu pel nostre municipi, en primer lloc, perquè no és el model de comerç ni el model d'activitat que volem per Sant Sadurní. Segon, tampoc podem obviar les problemàtiques socials que generen el joc i les apostes, però també és cert que tenim les eines que tenim per oposar-nos-hi. No són les millors. De fet, el POM de l'any 2008 permet aquest tipus d'activitats, però sí que tenim la determinació d'esgotar totes les vies necessàries per tal d'impedir-ho.
Aquest negoci recreatiu i d'apostes és de l'empresa Megralia Global, del grup Peralada, que es vol instal·lar en un local de 220 metres quadrats de la plaça Pau Casals. Els veïns hi estan en contra per les raons que argumenta una de les veïnes que recullen signatures, l'Olga Font.
Això és un risc
pels joves de Sant Sadurní, perquè acaben normalitzant un local com aquest. I també un altre motiu d'oposició és l'impacte negatiu sobre la imatge i l'activitat econòmica de Sant Sadurní. Això no és un negoci de proximitat, no genera riquesa econòmica al municipi ni benestar a la ciutadania. Crea problemes de convivència i fomenta el risc d'addicció.
Ahir va acabar el període d'exposició pública i, per tant, delegacions. L'Ajuntament confia que la polèmica faci enrere els promotors i aleshores l'Ajuntament pugui aprovar una moratòria d'un any.
I el nostre clic del dia per la informació que publica el Segre. Un agricultor va tenir una avaria a la xarxa de rec de la finca de Vallfogona de Balaguer, no sortia aigua, i quan la va desmuntar va trobar que totes les canonades estaven a rebentar d'exemplars de peix gat, una espècie invasora. Resulta que aquest peix havia colonitzat la bassa de la seva propietat, que alimenta tot el sistema, i tot apunta que els exemplars adults van pondre i van fecundar els ous a les canonades, on van fer eclosió i van créixer els alevins, de manera que la feinada per netejar-ho tot i que torni a sortir aigua, només la sap aquest agricultor. Així hem arribat a 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Ara fa 30 anys que va obrir Port Aventura a Salou i Vilaseca. El parc és una història d'èxit, tot i la convulsió accionarial i les disputes territorials inicials que van estar a punt de fer-lo descarrilar. Aquell parc d'atraccions inicial, que convidava els visitants a passejar per 5 àrees temàtiques, s'ha convertit avui en un resort d'oci i vacances que ha transformat i impulsat l'economia de la Costa Daurada. D'aquell convuls inici i del que ha significat per la economia de la zona, n'ha fet aquest reportatge en Manel Sastrà amb el muntatge tècnic de Xavier Espelt.
Va ser un parc difícil, amb crisis importants com les disputes entre Vilaseca i Salou o els canvis constants d'accionariat. Port Aventura era la resposta catalana a les carabasses que als anys 90 va donar Disney, que va triar París per al seu parc europeu. Inicialment s'havia de dir TV Gardens per les referències al parc de Barcelona i a la implicació de l'American Anheuser-Busch.
Both companies decided to call the park TV Gardens.
Es va haver de salvar els litigis entre Vilaseca i Salou, cosa que portava directament el president Jordi Pujol.
Això està molt a punt de perdre's i aquesta gent no vol invertir si vostès no es posen d'acord. Aquestes són les dues gestions, la gestió amb Bush i la gestió amb els dos municipis.
Després convence els americans de Anheuser-Busch. Ho va fer el polèmic empresari Javier de la Rosa.
Ha habido que hacer un trabajo de un año adicional para que las situaciones de hecho que habían hecho que Anheuser-Busch se replanteara la continuación de su proyecto, como eran las disensiones entre los municipios de Vilaseca y Salou. Hemos podido reconducirlo todo.
Amb l'afer Kio i de la Rosa un pas de la presó, el conseller d'Economia, Macià Alavedra, va haver de fer mans i mànigues per buscar nous accionistes, com els anglesos de Pearson o Fexa i la Caixa, que van salvar els mobles en moments clau.
Jo estaré satisfet d'haver superat totes les dificultats que s'han superat i d'haver controlat que tot això n'és realment a inversió i d'haver contribuït a buscar els nous socis amb unes dificultats enormes.
I després de 3 anys d'obres, obria un parc en el qual es van invertir 288 milions d'euros amb el Dragon Khan com a atracció estrella i alegoria de les giragonses del projecte.
És el looping vertical! Les galtes estan enganxades al platell! Un tirabuixó!
Aneu, us ho recomano. Primer impressiona una mica, les mirades i tu, ja s'ha acabat. Mira, quina llàstima.
Vas de cap per avall, vas de costat, no ho saps com vas, és una sensació.
Més tard hi va entrar Universal Studios, que va donar un gran impuls al complex fins que se'n van vendre les participacions. Ara mateix, el resort és propietat dels fons d'inversor Invest Industrial i KKR. En aquests 30 anys, el parc ha anat ampliant els dies d'obertura i ara només tanca unes setmanes després de Cap d'Any. Ha construït un parc aquàtic, Ferrariland, noves atraccions, camps de golf, un beach club, un centre de convencions i 6 hotels. S'ha convertit en un catalitzador d'inversions al sector turístic de la Costa Daurada. Xavier Guardià és el portaveu de la Federació Empresarial d'Hoteleria i Turisme.
Port Aventura ens ha donat la capacitat de poder estar oberts gairebé tot l'any, una dimensió en mercats que possiblement no hauríem pogut establir com a mercats d'èxit de casa nostra. I per això nosaltres estem tan a favor de Hard Rock, perquè considerem que seria un pas més per situar-nos en altres mercats, asiàtic, americà, en el que encara no arribem.
El parc té ara uns ingressos anuals de més de 300 milions d'euros i està a punt d'arribar als 6 milions de visitants anuals. Dóna feina de forma directa o indirecta fins a 24.000 persones i suposa el 0,5% del PIB de tot Catalunya.
Catalunya al dia.
Ara passen 4 minuts a 2:15. Tenim novetats. Acabem de saber que l'Audiència de Girona ha condemnat a 30 anys de presó l'assassí que va matar d'un tret una dona a Empúria Brava, a l'Empordà, per robar-li l'autocaravana. Explica'ns, Núria.
Doncs mira, acabem de saber què diu la sentència. El jurat popular el condemna per delictes d'assassinat, robatori violent i tinença il·lícita d'armes. Se li imposa una pena de 30 anys de presó, 10 anys de llibertat vigilada i se l'obliga a pagar 250.000 euros d'indemnització. El crim es va produir el 23 de setembre de l'any 2022, cap a 1:45 de la tarda, i el veredicte considera aprovat per unanimitat que ell és l'autor. Aquell dia va passar per la bicicleta prop de la segona residència de la víctima, que estava dormint a l'interior de la casa, va veure que tenia una autocaravana aparcada fora, va entrar a la casa, va matar la víctima amb un tret mentre dormia, va robar les claus i es va endur el vehicle. Doncs bé, ara sabem que li cauen 30 anys.
Gràcies per l'última hora, Núria. Adéu, fins ara.
Adéu, bon dia.
Més coses. A Lleida ja està en marxa una nova edició de la Fira de Titelles, un esdeveniment cultural que mou milers de persones i que té un impacte directe en els hotels de la ciutat, que doblen o fins i tot tripliquen l'ocupació respecte a un cap de setmana habitual. Fins diumenge s'hi presenten una trentena de propostes de companyies d'arreu del món. Estela Bussoms, l'organització, reparteix els participants en 5 hotels.
Hola, Marta. Sí, aquest any ha reservat habitacions per a 180 persones entre membres de les companyies i programadors d'aquí i de fora que busquen a Lleida les millors propostes de teatre de titelles i objectes. Això té l'impacte que ens explica la Glòria Esteve, directora de l'Hotel Real, i l'Aitor, recepcionista del BB Lleida.
Avui tinc un 90% d'ocupació i tota la resta esperem que s'omple de la gent que vingui de fora. I segur, perquè és una cosa que és cada any tothom, el que és històric, a nivell històric, sap que aquest cap de setmana és molt fort.
Ha fet que creixi exponencialment, és a dir, que tenim més habitacions de l'habitual. Tenim sobre les 40-60 habitacions ara mateix. I això és el doble ben del triple.
Un moviment de gent al voltant de l'esdeveniment que també es nota en bars i restaurants i en visites a espais com la Seu Vella o el Museu de Lleida. N'hem parlat amb el gerent de la Federació d'Hostaleria de Lleida, Ramon Solsona, i el director de la Fira, Oriol Ferre.
Els restaurants també noten aquesta presència de gent, de famílies que venen, i si es notés, no té. La veritat és que cada any és una fira molt bona.
Per tant, la fira genera impacte al sector, al món cultural, a les companyies, però també genera impacte a la ciutat.
Els que ja estan instal·lats a Lleida són els 4 membres de la companyia Teatre Nu. Venen de Sant Martí de Tous a l'Anoia i aquest any presenten l'espectacle Numa, amb entrades exaurides. La Maria Herbasne és la directora.
Es veu que Lleida gaudeix de la fira, no? I se la sent molt seva i l'espera amb molta il·lusió i la viu amb molta il·lusió.
S'espera que la Fira de Titelles de Lleida atregui fins diumenge uns 45.000 espectadors.
A partir d'ara s'haurà de pagar per entrar i aparcar al barri vell de Ripoll. És una de les mesures aprovades pel consistori per mirar de descongestionar de trànsit aquesta zona. Clara, de moment es posa en marxa una prova pilot.
Sí, les places que ara són gratuïtes passaran a ser de pagament. N'hi haurà 21, només s'hi podrà estar una hora i costarà, independentment del temps que s'hi estigui, 1,90 euros. A banda, hi haurà 5 aparcaments de càrrega i descàrrega i una sola plaça gratuïta que estarà davant de la farmàcia. Els comerciants no estan del tot convençuts amb la mesura, però confien que es puguin fer canvis més endavant. Josep Pascal és el vicepresident de la Unió d'Empresaris del Ripollès.
No ens sembla del tot bé, però també hem de partir d'una base que era prohibit entrar al centre, i això sí que era dolent. El que hem de fer és deixar aparcaments lliures perquè si algú vol entrar a comprar i té pressa, ho pugui fer. I comprem i deixem el cotxe a la zona taronja i anem a comprar, però hem fet una compra grossa en una carnisseria i pesa molt, podem entrar amb el cotxe i tenim aquell límit entre els 3 i 5 minuts.
L'alcaldessa, Silvia Oriol, remarca que de moment és només una prova pilot.
Som conscients que apareixeran tota mena d'incidències i situacions que no hem previst. Precisament una de les intencions de fer aquesta prova pilot és anar detectant totes aquelles dificultats que puguin anar sorgint per corregir-les de cara a la licitació bona.
En funció de com vagi aquesta prova, que s'allargarà un mes, s'establiran les condicions per la contractació definitiva del servei. Durant aquest mes de prova no hi haurà sancions.
Més de 800 veïns de Porreig, al Berguedà, demanen una consulta popular sobre la polèmica ubicació d'una antena de telefonia mòbil per resoldre els problemes endèmics de cobertura. Es queixen de l'impacte visual i paisatgístic que tindria aquesta antena de 30 metres en un turó cèntric a tocar d'equipaments municipals com l'escola o el CAP. L'Ajuntament, però, diu que és la millor ubicació possible. Natia Dell, has parlat amb totes les parts?
Doncs sí, Marta, bon dia. Comencem escoltant l'Aïda Homs, portaveu d'aquesta iniciativa ciutadana que s'ha plegat
sota lema Antena sí, però aquí no.
Una antena de 30 metres, al vell mig del poble, en una zona que nosaltres acostumem a caminar, doncs realment ha tingut molt ressò. De fet, hem aconseguit doncs, aquestes més de 800 firmes que esperem que el govern sigui capaç de fer doncs, això, una reunió informativa amb uns tècnics que ens donin unes raons, trobar una altra ubicació i, a més, doncs, arribar a un consens i, sobretot, fer aquesta consulta popular que nosaltres demanem.
Per alguns veïns, com el Pere Calderé, a banda de l'impacte visual, també els preocupa l'impacte sobre la salut.
A mi, particularment, doncs, si em proposen tenir molt bona cobertura i un perill per la salut, doncs prefereixo tenir més mala cobertura i tenir molt més bona salut.
Sobre aquesta qüestió, l'alcaldessa de Puig-reig, Eva Serra, ha estat taxativa.
Podem garantir que aquesta antena no serà perjudicial. Com a Ajuntament tenim la responsabilitat de ser molt curosos en aquest tema, sobretot sabent que la ciutadania és molt sensible. Absolutament segurs de que l'impacte per la salut no hi serà.
I des de l'oposició, Josep Campos, d'Esquerra Republicana, està convençut que hi ha altres ubicacions possibles.
La mateixa empresa que ha vingut a fer aquesta antena va ser la mateixa que ens va dir que es podia fer sobre de l'Ajuntament amb una antena de 6 metres i res. Pues que nosaltres vam considerar que podia ser una opció igual que d'altres.
L'alcaldessa assegura que posar l'antena sobre l'Ajuntament no és factible. Més enllà d'on és millor ubicar-la, tothom coincideix a dir que millorar la cobertura del municipi és imprescindible. Mercè Sallés, presidenta de la Cambra de Comerç de Berga i veïna afectada, ho troba necessari a nivell personal i empresarial.
Hi ha molts carrers del centre doncs, que quan et truquen o vols trucar no hi ha cobertura. Una cosa tan simple com aquesta. Clar, sembla inconcebible, ple segle XXI, doncs, que estem fent un mobile a Barcelona amb grans tecnologies i a Puig-reig encara no puguem fer una simple trucada de telèfon.
Per l'alcaldessa, per avançar com a municipi, cal fer a vegades alguns sacrificis.
L'impacte visual, evidentment que hi serà. Si la poguéssim col·locar en un altre lloc, ho valoraríem. És el primer que vam fer, però de vegades, per aconseguir el progrés, s'ha de sacrificar alguna cosa. Igual que en el seu dia, l'impacte paisatgístic que ens va causar l'autovia va ser contundent, i no per això vam renunciar.
La sal per al bestiar que pastura en alta muntanya arribarà amb drons a la Vall d'Aran. I no només això, sinó que tots aquests aparells també es faran servir per transportar càrregues o baixar la brossa en refugis de difícil accés. No parlem de ciència-ficció, sinó d'un contracte pioner entre el Consell General i una empresa del territori. I quan està previst que comencin a operar aquests drons, Sofia Cabanes?
Hola, Marta, bon dia. Doncs d'aquí poques setmanes, concretament al juny, si tot va bé. Inicialment, aquestes tasques es faran amb drons capaços de transportar càrregues de fins a 25 quilos, però no tardarem en veure operacions de fins a 100 quilos. En parla Lara Iglesia, CEO de Pirineos Drone.
La primera manera en la que tenemos previsto hacer este tipo de servicios es con mucha rotación. Lógicamente, si yo tengo que desplazar 100 kilos, pues mínimo voy a tener que hacer 4 operaciones, ¿no? Pero ya de cara a mediados de este año dispondremos de un dron que es capaz de cargar hasta 100 kilos. Calculamos que mínimo 300 a la hora podríamos estar desplazando.
Un contracte d'este tipus és inèdit ara mateix a l'Estat. Un dels objectius del Consell General és obrir la porta que altres territoris de muntanya puguen fer el mateix. Guillem Piris és coordinador de l'àrea d'innovació.
Ens ajuda a crear tecnologia i coneixement des del territori. Per això jo penso que aquesta solució no és un que hi ha solució de la Vall d'Aran, sinó que pot estar hi ha solució, digueu, de territori a nivell de Pirineu o més enllà, no?
Fins ara, aquest tipus de transport es feia amb helicòpters, però els drons ofereixen una alternativa més ecològica, barata i segura, segons Iglesia.
Realmente lo que queremos reducir, además de todo lo que serían las emisiones, es un riesgo humano que se corre a veces en operaciones aéreas o sobre todo en condiciones meteorológicas un poquito más extremas.
Este es un contracte que s'ha signat en forma de prova pilot, però si funciona, la màxima institució aranesa ja es planteja ampliar-lo.
L'àrea metropolitana i la Diputació de Barcelona inverteixen 2 milions d'euros dels fons Next Generation en diverses intervencions per fomentar el turisme sostenible al Delta del Llobregat i a les platges del seu entorn. L'objectiu de la iniciativa, David Àngela, és impulsar un turisme respectuós i sensibilitzat en el medi ambient en espais especialment vulnerables al canvi climàtic.
Hola, Marta. Bon dia. L'àrea metropolitana, com a gestora de les platges, ha invertit 475.000 euros, per exemple, en la instal·lació de dues naturaules, són equipaments d'oferta lúdica i educativa, a Castelldefels i Viladecans. Però la intervenció més important és la que afecta els sistemes de protecció de les dunes que s'han redimensionat, reforçat o substituït. Daniel Palacios, cap del Servei de Platges de l'àrea metropolitana, assegura que els 4.200 metres de tancaments dunars han sigut un èxit.
Moltes vegades s'han cobert de sorra fins pràcticament a la part superior, a més de 70-80 centímetres en molts casos. I no és que hagi crescut només el front dunar, sinó que ha crescut tota la zona dunar en cota, el qual és molt important, sobretot aquí a Castelldefels, on tenim zones bastant inundables de cara als temporals.
Les qüestions mediambientals són claus també des de la perspectiva turística, segons Soledat Bravo, gerent dels serveis de turisme de la Diputació de Barcelona.
Són bàsiques a tenir en compte perquè hem de conjugar el turisme amb aquesta conservació i, per tant, aquest canvi de mirada, de perspectiva, ja ens incorpora, no?, una visió i una sèrie d'elements en la nostra gestió turística que han vingut per quedar-se.
Els fons Next Generation també han servit per instal·lar 470 metres lineals de captadors de sorra, que són estructures que han de garantir la protecció i estabilització de les dunes, i també per la plantació de més de 24.000 unitats d'espècies autòctones, entre d'altres.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Albert Pla, inconfusible, commemora els seus 35 anys de trajectòria al Festival Estrenes de Girona amb un doble concert avui a l'emblemàtic escenari de les Escales de la Catedral i amb la instal·lació audiovisual Música des de les Clavegueres al carrer de la Força, que es pot visitar fins diumenge. Maria Rovira, com s'ha concebut aquesta exposició sonora?
Sí, doncs abans dels dos concerts a les Escales de la Catedral, Albert Pla ha proposat una peculiar manera de repassar la seva carrera a través d'un itinerari sonor que des del subsol es pot sentir al pas de per les tapes de les Clavegueres del carrer de la Força, tal com explicava ell mateix.
És un recorregut una mica per el que jo he estat fent durant tots aquests anys des de que canto. Llavors he anat tunejant les cloaques amb pòsters i discos meus i des de dintre les cloaques sonen cançons meves i sonen coses com si vinguessin de sota les cloaques per celebrar una mica els 35 anys fent música des de les cloaques, vamos.
Una instal·lació audiovisual que recull l'essència de la seva manera de fer i que va tenir, diu, inspiracions diverses.
A l'Havana vaig anar una vegada i hi havia una claveguera i se sentia el metro. Vaig dir, hòstia, tenia un metro, i em van dir, no, és un àudio que hem posat. Vaig pensar, hòstia, ho podries fer-ho. De més, també fa uns anys, els de Olot, em sembla, no sé si és veritat, però em van dir que havien posat el discurs del rei a la claveguera. Vaig pensar, hòstia, se m'està adelantant. O sigui, jo també l'he posat, el discurs del rei.
Així, el públic que vagi als concerts a les Escales de la Catedral aquest vespre ja podrà arribar fent el recorregut d'aquesta exposició. Albert Pla repassarà la seva trajectòria, acompanyat per Diego Cortés, Judit Farrés, The Surprise Band i altres artistes.
Home, les carreres musicals jo sempre he pensat que es defineixen més per les coses que no fas que per les coses que fas, per les coses que dius no a les coses que dius sí.
Serà un dels plats forts a la recta final del Festival Estrenes, que tanca aquest cap de setmana amb concerts de grups com Sidoní, Mishima i els Catarres.
El Museu de l'Empordà de Figueres torna a tenir exposició del fons de la col·lecció pròpia després de 2 anys, avui rebre les portes amb una reformulació del contingut que ha implicat centenars de persones des de l'any 2021. La Laia Claret, que està de sort, l'ha pogut visitar. Laia, com és i com s'ha gestat aquest projecte?
Doncs mira, bon dia. S'ha fet un procés de participació amb més de 500 persones. Primer, gent diversa, anònima. Després van fer enquestes els dijous al mercat. Del buidatge en van fer una altra enquesta, persones vinculades al món de la cultura, un procés amb els treballadors, després experts. Eduard Bec, director del museu, n'explica al final.
Amb tot aquest contingut que vàrem extreure del procés participatiu, vàrem encarregar un guió a la Cristina Massanés i a en Pere Parramon, que ha sigut el que hem produït.
Els diferents grups de treball van demanar-los quins interessos tenien i van comprovar això.
Sempre anaven dirigits amb dos grans conceptes que podrien resumir totes aquestes preocupacions i tots aquests interessos, no? Aspectes vinculats amb les persones i aspectes vinculats amb els llocs.
Així, doncs, el primer pis de l'exposició està destinat a les persones i el segon als llocs. I el recorregut segueix un grup de conceptes de verbs, han triat, que van sortir durant aquest procés de creació.
El ser, trobar-se, el persistir, desitjar, el venerar, el celebrar, això l'apartat de persones, i a l'apartat de llocs tenim el caminar, l'esventar, l'intercanviar, el cuidar i l'estar.
I cada verb està representat amb obres diverses, centenàries, contemporànies, estils de pintura diferents, fotografies, escultura, i al voltant de 300 peces, un 10% de la col·lecció que tenen.
Per exemple, Isidre Nonell, Daniel Lleixà, Lluís Roure, Joan Pons, Antoni Tàpies, l'Ester Boix, la Nabucco, també l'Assumpció Mateu, la Denise Blacker, tant contemporanis com del passat, no?
I com a cirereta a la tercera planta, on tenen les reserves del museu, es pot visitar, per tant, el públic pot veure on i com
es guarden les obres.
No sé com ho hauré de fer. Dóna'm 3 minuts i t'ho diré.
Durant tot el cap de setmana es fa el Calafell Weekend Festival, un certamen destinat al públic familiar amb el focus posat en les activitats i concerts per als més petits, des de nadons fins a adolescents. Montse, quines són les novetats aquest any?
El Calafell Weekend Festival va ampliant activitats pensant en tota la família. Ara incorpora els concerts de tarda per adolescents al Parc de la Sínia. La regidora de Promoció Econòmica i Turisme de l'Ajuntament, Lluïsa Lastra, detalla quins són els concerts que es podran seguir a partir d'aquesta tarda.
Tenim el Manu Guix i la Kiara d'Operación Triunfo. Llavors, demà tenim també, al dematí també tenim activitats per la canalla, i a la tarda tenim, hi ha un tribut de Lola Índigo, de la Rosalia i de l'Aitana, i seguidament al vespre tenim el que és dels 40. Tancarem amb les Cocos i amb Búhos. Tot això es fa el que és en la zona del Parc de la Sínia, allò que és molt acollidor.
Hi ha altres novetats, com l'exhibició de trial que farà demà el subcampió d'Espanya al Port de Segur. També es pot optar per les activitats al Calafell Aventura, al Parc d'Atraccions de Calafell, com ara Màgia o Tallers, o anar a la platja al costat de la confraria de pescadors a fer les activitats per petits. Un altre emplaçament destinat a la diversió serà el Cinema Iris, on hi haurà la família Amiguindi, una família de 3 fills amb molt seguiment a les xarxes que faran un meet and greet. La idea que hi ha al darrere de tot aquest moviment és aquesta.
És el fet de poder passar en família tant els que són més petitons com també l'adolescent, perquè quan són adolescents arriba una edat que de vegades sembla com que els papes moltes coses no saben ni que els agraden, que ja estan seguint amb gent a nivell de xarxa, doncs passar estona amb la família.
S'espera que el Calafell Weekend Festival ompli tots els hotels i apartaments de la zona.
Tarragona es prepara per una nova edició del Festival Tarracó Viva, que s'emmarca en el 25è aniversari de la Declaració de Patrimoni Mundial. El certamen se centra en la figura de les plebs, és a dir, els ciutadans de l'antiga Roma, per saber qui eren i com contribuïen en la vida política, social i cultural de Roma. Clara Chavarría Domingo, que respon que s'hagi triat aquest tema central.
Doncs pel director del Festival Magí Seritjol té molt sentit haver escollit parlar de la gent, perquè, entre altres coses, aquesta edició coincideix amb el 25è aniversari de la Declaració de Patrimoni de la Humanitat, i aprofitant aquesta efemèride, de fet, es vol apropar el patrimoni a la gent. Seritjol i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ho argumenten així.
El tema no és casual. La campanya dels 25 anys està centrada bàsicament en la ciutadania, és a dir, si el patrimoni no és de la gent, ben poques es serveix. Per tant, si la gent és el protagonista en la campanya, el festival ha triat el tema de la gent corrent.
Els quatre noms d'emperadors i nobles que van viure a Tàrraco, aquests sí que els coneixem, pels escrits i les làpides que ens parlen, però ben segur que aquests no van combatre tant per tirar endavant aquests 500 anys d'història de la República Romana. Això va fer el poble, això va fer la gent, això va fer la plebs. I enguany, que celebrem aquest Tàrraco 25, el que volem és que precisament sigui patrimoni de tots.
El programa inclou uns 500 actes per tots els públics, la majoria destinats a trencar estereotips sobre la plebs romana.
És un poble, la plebs romana, treballadora i, a més, orgullosa de la seva feina. Per tant, de dropos, res de res. I després, ociosos. Home, les lleis no les feia el Senat, les feien les assemblees populars. Una plebs ociosa que no tenia interès per la política no és veritat.
El festival tindrà lloc entre el 12 i el 25 de maig a Tarragona, però també a la resta de municipis que formen part del conjunt monumental de Tàrraco.
Exposició d'homenatge als Ramones, més de 170 estants plens de vinils i cada cop més CDs i sessions de DJs i de concerts. Aquests són els grans atractius de la 38a edició de la Fira Internacional del Disc de Barcelona, que se celebra des d'aquesta tarda i durant tot el cap de setmana a l'estació del Nord de Barcelona. To the sacred place. This ain't a dream, I can't escape. More limbs and fangs, the clicking of bones. Spirits moaning among the tombstones. Catalunya al dia. Connecta't al territori. 6 minuts i arribarem a les 2. Temps ara pels esports. Jornada amb cites europees de nivell per equips catalans, com el Barça Bàsquet a l'Eurolliga, però abans hem de sentir Hansi Flick, que acaba de parlar abans del partit que el Barça jugarà demà a Valladolid. Montserrat, bon dia.
Bon dia. És un partit calçador entre els dos de semifinals de Champions contra l'Inter de Milà. És partit de Lliga al camp del Valladolid, un equip que ja ha baixat a segona divisió, i el Barça manté 4 punts de marge a la Lliga sobre el segon, a Madrid. Una de les qüestions era veure si demà a la porteria veuríem un canvi, tenint en compte que Ter Stegen ja té l'alta mèdica. Flick ha confirmat que demà jugarà Ter Stegen després de 7 mesos i mig. 3 dies abans de jugar-se l'accés a la final de la Champions a Milà, Flick planteja així el partit de demà a Valladolid amb un equip ja descendit.
Per ells és genial jugar contra el Real Madrid, contra el Barça, contra l'Atlético de Madrid o el de Bilbao. Perquè tenen la possibilitat de mostrar que són bons i ho faran. Evidentment. Per mi, jo he de pensar com comencem el partit nosaltres. Quina actitud, quina mentalitat tenim. Hem de mostrar una actitud i una mentalitat al mateix nivell que dimecres passat.
A l'entrenament d'avui s'ha vist Marc Casador fent part de la sessió amb el grup. Valdi i Lewandowski encara no han participat de l'entrenament amb l'equip. Flick, però, no descarta aquests dos últims jugadors per dimarts al camp de l'Inter. I de cara al clàssic del diumenge 11 de maig contra Madrid a Montjuïc, el cantant nord-americà Travis Scott és l'escollit pel logotip a la samarreta del Barça masculí. El logotip d'Scott també serà el Barça Athletic Club del 18 de maig de la Lliga Femenina.
Nova cita vital per al Barça de bàsquet per continuar viu a l'Eurolliga. Han de guanyar un altre cop el Mònaco al Palau per forçar el cinquè partit que li doni accés a la Final Four.
Els blaugranes perden de moment aquesta eliminatòria de quarts de final per 2-1, però van donar una bona imatge amb el triomf de dimecres al Palau. És cert que si avui guanyen, haurien de guanyar encara el cinquè partit a Mònaco per accedir a la Final Four, però de moment, avui, el Barça necessita de nou l'energia del Palau per tornar a guanyar. Joan Peña Roya, tècnic del Barça.
És un gran partit, necessitem de la nostra aficionat perquè ens dona un plus d'energia i un plus de superar els mals moments per generar una atmosfera màgica com les nits màgiques del Palau.
El Barça-Mònaco és a 9:15 i amb transmissió del Tot Gira pel canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio.
I d'aquí uns minuts, a les 2, comença el sorteig de la final a 4 de la Champions d'handbol i serà el Barça que defensa el títol.
Els blaugranes jugaran aquesta Final Four per setena vegada consecutiva. Ho van aconseguir ahir amb patiment, van perdre 29-30 amb el Zeged hongarès, però passen gràcies als 3 gols a favor de l'anada. Cal destacar l'actuació del porter Vincent Gerard amb 4 aturades de mèrit a la segona part de partit. Carlos Ortega, tècnic del Barça.
Sí, content, però ha sigut un partit molt difícil, no? Potser no estem ara mateix al nostre millor moment. Hem arribat un moment complicat aquest quarts de final, però aquesta secció, aquest equip és un animal competitiu i hem demostrat que són capaces de guanyar en males condicions també, no?
La Final Four de la Champions d'handbol es jugarà a Colònia, Alemanya, a mitjans de juny. El Barça sabrà avui el seu rival a les semifinals, que serà el Füchse Berlín, el Nantes o el Magdeburg.
A Atenes, avui comença la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo amb la presència de 2 equips catalans.
A 6:15 de la tarda, Sabadell Olympiacos, és l'onzena Final Four del Sabadell, que s'enfrontarà a l'equip anfitrió i busca la tercera Champions consecutiva. Mati Ortiz, la capitana de les Vallesanes, sap que viuran un infern a la piscina grega.
És que és totalment un infern, o sigui, hi ha molt soroll. Una de les coses que estem practicant aquí, que el David, el nostre entrenador, ens diu aquests dies, és teniu en compte que un cop estireu a l'aigua, estareu vosaltres. O sigui, nosaltres no ens podreu escoltar.
A 8:15 del vespre, Sant Andreu Ferenbaros, les barcelonines jugaran la seva segona final a 4, segona també consecutiva, i s'enfrontarà un equip que debuta en aquesta fase final. La capitana del Sant Andreu és Maria Palacio.
Elles tenen moltes jugadores a la selecció, saben el que és jugar unes Olimpiades, un Mundial o un Europeu, i aquesta pressió, doncs, potser nosaltres l'any passat érem un equip molt jove, molt ambiciós i que encara no teníem aquesta experiència, però potser elles, aquelles jugadores, dintre d'alguna manera, la tenen.
I en tenis, dobles, semifinals de dobles del Masters 1000 de Madrid. El català Massa Granollers amb Horacio Ceballos juga contra la parella alemanya Kravets-Puetz. Ara mateix dominen els alemanys per 3-2 a primer set.
no t'ho pots perdre.
Va, pels que no fan pont, si els interessa, un cap de setmana gastronòmic. D'una banda, s'inaugura avui la 70a Fira de l'Espàrrec de Gavà, al Baix Llobregat, i també, si voleu, tastos de vins i altres activitats a la Fira de Falset, a la 30a edició de la mostra i Mercat dels Vins, de la denominació d'origen qualitat Priorat i la D.O. Montsant. Hi participen un total de 60 cellers, s'inaugura aquesta tarda amb la presència del conseller Òscar Ordeig, el conseller d'Agricultura, i a més de tastar, els assistents podran comprar directament els cellers tot el mes de maig amb preus especials, amb descomptes si ho comparem amb el preu de venda dels establiments comercials. Tornem dilluns a la una. Bon cap de setmana. Adéu-siau.